En el programa d'avui voltarem per Catalunya per conèixer un col·leccionista de ràdios. En té més de 2.500 i totes elles han estat de revista. També us donarem bons consells per alimentar-vos durant aquestes setmanes d'estiu. Farem parada per les tradicions de casa nostra. Intentarem també esbrinar plegats cançons dels anys 2000, principis de la primera dècada dels 2000, i també intentarem esbrinar plegats on para la Núria Cartanyà. Som-hi amb l'Obert per Vacances. I ahir ja ens vam carregar d'energia fent ioga, però avui necessitaríem ajuda esotèrica, que alguna divinitat ens beneeixi el programa en aquesta segona edició. I com podem demanar aquesta ajuda divina? A veure si la Núria des de Tarragona, Núria Cartanyà, tens alguna pista. Bon dia.
Hola, hola, bon dia. Uf, aquí a Tarragona anem sobrats de déus. De
sí?
Déus actuals. Home, tenim la catedral, el temple d'August. Sí, sí, som... No massa de vots, però anem sobrats de déus i sants i tot el que convingui.
Molt bé.
Necessitem que ens beneeixin el programa.
Home, sí. Jo crec en les habilitats de tots nosaltres, però mai està de més, mai està de més rebre un suport moral, no?
Sí, sí, així divi, molt bé. Mira, t'adono per triar,
Manel,
a veure qui vols que ens beneeixi el programa. Li podem demanar a una verge, una mare de Déu clàssica, la mare de Déu del Carme, que és la patrona dels mariners. De fet, demà és el seu dia i, bueno, doncs ens pot guiar pel bon camí, que ella és la que guia els mariners. Si prefereixes divinitats més antigues, aquí, com que en sabem molt de déus de clàssics romans, tenim a Minerva, la deessa romana guerrera, que a més la tenim com a molt... Li donem molt de culte, ara tenim un mural enorme en una de les parets que l'hem pintat. Minerva ens encanta, Tarragona. Però jo, Manel, et veig més del lado oscuro, tu, eh?
Sí?
Sí, sí, sí. Bueno. Jo crec que també ens aniria bé una mà del lado oscuro. Què et sembla si li demanem, li fem un conjur a la Medusa, que és aquell monstre que té el cap ple de serps, amb els cabells de serp, eh? Sí, també està bé tenir algú poderós fosquet al costat.
Totalment, no sé. Totalment.
Què prefereixes?
Home, són moltes les opcions.
No
fem una cosa, per no escollir-ho jo, què et sembla si donem a escollir els nostres oients i d'aquí una estona ens dius amb quina d'aquestes divinitats t'has trobat, què et sembla?
Fem-ho així.
Doncs vinga, ho fem així. Fins ara, gràcies, Núria.
Fins ara.
Sintonitza Obert per Vacances.
L'estiu és temporada de bon menjar, menjar fresc i de qualitat, i per això el tema d'avui coneixerem alguns plats que podeu cuinar però amb ingredients que potser no associeu a la dieta estiuenca, perquè avui parlarem de la versatilitat dels llegums i per això l'Arnau Vilà de Munt FM està amb la Naila Martínez, nutricionista, que ens porta unes quantes propostes alternatives perquè aquest estiu també doncs puguem menjar, ens puguem alimentar d'una manera molt més saludable però també molt fresca. Arnau, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Manel. Molt bé, molt bé. Aquí estem. Preparats ja. Preparats per l'estiu.
Molt bé. Acompanyadíssim de la Naila Martínez. Et faig la primera pregunta, Naila. Primer de tot, bon dia. Benvinguda a l'Obert per Vacances.
Bon dia. Un plaer estar amb vosaltres.
Segurament, o quan escoltem a parlar, o ara comentàvem, no?, aquestes llegums, segurament molta gent pensa, ostres, potser em fa una mica de pal, no?, el tema dels llegums, però és veritat que són molt versàtils també en aquesta època de l'any, a l'estiu.
Doncs sí, sovint relacionem els llegums amb plats calents i d'hivern, com l'estofat o els guisats, però doncs, també tenen un potencial increïble per preparar plats frescos. Són una font excel·lent de proteïna vegetal, de fibra, de ferro, i molt poca gent sap que es poden servir freds en cremes, en patés, en hamburgueses i fins i tot per als més atrevits en format gelat.
Quina seria, Naila, diguéssim, d'aquests formats que ens has anat plantejant, quin seria el més recomanat per l'estiu? Què ens podries recomanar?
Doncs jo us recomanaria aquest format de amanides fresques, que a més són completes, perquè les llegums tant ens aporten hidrats de carboni com proteïna, per tant, les acompanyaríem amb verdures i tindríem un plat totalment equilibrat, fresc, i per tant, doncs, poden ser les reines de l'estiu.
O sigui, ens encantem per l'amanida, no? Diguéssim, Naila, a partir d'aquí, clar, l'amanida s'hi pot posar de tot, no hi ha uns estàndards concrets, a partir d'aquí, aventureu-vos algun ingredient pel que acompanyar aquesta amanida de llegums?
Doncs la recomanació seria acompanyar-ho amb aliments de temporada, com poden ser els tomates o els pebrots, que a més són rics en vitamina C i ajudarien a augmentar l'absorció del ferro d'aquestes llegums. Per tant, és una forma de fer encara més nutritiu o més nutritiva aquesta amanida.
Mm-hmm. Ara, una pregunta, Naila, perquè hem parlat de llegums en general, però clar, n'hi ha uns quants en específics. Et vull preguntar quin és el llegum potser amb més versatilitat, el llegum estrella, el llegum rei, que ens poguessis recomanar, o ja, a gust propi, no? Quin és el que t'agrada soltar la palestra?
Sí, ara t'agrada dir que potser la resposta serà sesgada, no? Però per a mi els cigrons, no? Per mi són això, són dels reis de l'estiu, serveixen per fer hummus, per fer amanides, per rostir inclús al forn i tenir-los com a snack. I perquè els cigrons, doncs, són fàcils de digerir i tenen una textura molt agradable en fred. Però també, per exemple, les llenties, doncs, sobretot aquestes, les pardines, per exemple, també són bones per l'estiu.
Que bé. Escolta'm, Naila, ara potser ve quan em mates, però estem parlant dels llegums. Han de ser llegums que comprem, per exemple, al mercat municipal, o poden ser llegums els típics de pot? Què ens diries tu?
Doncs bé, la recomanació seria que compréssim les llegums a granel.
D'acord.
Però et vaig a dir, Manel, que anem a fer les coses ràpid. A l'estiu ens agrada cuinar de forma ràpida. Aquestes amanides han de ser fàcils i per tant podem tenir llegums cuinades de pot, que és una de les poques opcions que tenim al supermercat.
Clar.
Processades, que són saludables.
Mm-hmm. Les famoses llenties, no? Que sempre hi ha les llenties de pot i les que no són de pot. El problema, Naila, segurament ho sabràs, no? Que la gent veu les llenties de tota la vida, les que no són de pot, i potser diuen massa feina o si s'ha de posar un remull, no? Aquí és on la gent es tira enrere.
D'un dia per l'altre, no? I s'han de deixar en remull tota la nit.
Exacte. Al final, la opció ha de ser menjar llegums, no? El que hem de fer és augmentar el consum de llegums durant tot l'any, no? Però que la forma de fer-ho a l'estiu, doncs, és en aquestes amanides que poden ser completes i que, per fer-ho, doncs, podem tirar d'aquests llegums de pot.
Clar.
Que són totalment saludables.
Mm-hmm. Ara, Naila, demanem una altra funció que has de fer, i és una mica d'inspiradora. És a dir, ens has de guiar un camí, perquè segurament hi haurà molts, sobretot nens, que no els agradi les llegums, que els has d'esforçar a menjar llenties. Primer de tot et vull preguntar què utilitzes tu per a fer menjar llegums, i l'altra, alguna alternativa que proposes quan a algú no li agraden els llegums, com fer-los i aficionar i com menjar bé aquest estiu.
Doncs la primera forma és camuflar-ho, però sense enganyar, no?
Sí,
o sigui, podem camuflar aquestes llegums, per exemple, doncs, utilitzant pasta de llegums o inclús en uns macarrons, fer-los a la bolonyesa en lloc de amb carn picada, de llenties. No estem parlant de deixar de fer els macarrons habituals a la bolonyesa, però és una forma d'incloure llegums en plats que normalment solen ser agradables, sobretot per als nens i nenes. Doncs també en format hummus, no?, per dipejar amb bastonets de cogombre, per exemple, o de pastanaga, doncs són opcions també per a l'estiu, que també poden ser fresques, i és una forma divertida també d'incloure-les als nostres taules.
Mm. De fet, has fet menció al principi al tema dels snacks, no?, del fet de passar-los també pel forn, que això he vist que és tot un món. De fet, segueixo diferents comptes a xarxes on els preparen, i es poden fer autèntiques meravelles, no?, amb els cigrons, que la gent se'ls menja com si fossin patates fregides, sense ser-ho, no?, però que podia ser un element que podia ser, doncs, això, un substitut perfecte, ideal, i que ens permetria, doncs, això, també menjar llegums, no?, d'una altra manera, més divertida, potser.
Totalment, utilitzant les espècies com a base d'aquests snacks, doncs els podem fer més picants, els podem fer inclús dolços, no? Utilitzant canyella, per exemple, no? O sigui que podem buscar sabors diferents amb aquestes espècies aromàtiques, doncs per això, per tenir-ho a taula en un moment doncs més distès.
En tot cas, suposo, Manel, que...
Sí.
A veure, li haurem de preguntar a la Naila, ara que estem en estiu, que parlem de gastronomia, quin sabor li porta l'estiu a la Naila? Evidentment, Manel, tant tu com jo, també direm la nostra, però primer parlarem sobre a què li sap l'estiu a la Naila Martínez.
A mi l'estiu em recorda a síndria freda, acabada de tallar, aquell aroma, no?, amb les amanides també i el gazpacho. Però també he de dir que em recorda a menjars tranquils a l'aire lliure, en família, i on el menjar és compartit i és molt molt viu, no? I això és el que...
És la gràcia del menjar, també, no? Al final, compartir-ho, el lloc on consumeixes, on estàs, amb qui estàs... I la cindre, sobretot. Ara, per xarxes, Naila, no sé si ho has vist, s'ha fet com una competició amb una pàgina web que era la fruita de l'estiu. Quina fruita volies, anava per votacions, i la final era síndria i maduixa.
No ho he vist.
Síndria i maduixa amb una pàgina d'Instagram.
Però vaja, si m'hi sumo, votaré la síndria, també.
La síndria. està molt empatat, entre síndria i maduixa, així que allí estan, perquè la Naila es queda amb això. Manel, quin sabor té el teu estiu?
Jo sumo el que deia la Naila, sobretot en el tema dels gazpachos i els salmorejos, perquè tinc molta família al sur, per tant, és un tema que el tinc des de petit, i també m'agraden molt les amanides de patata. Són els meus preferits. És a dir, que la suma d'un gazpacho i una manideta de patata amb el seu pebrot, la seva ceba... Per aquí se'n podria guanyar l'estiu. I en el teu cas, Arnau?
Mira, primer et diré, Manel, que quan has dit la manida de patata ha posat bona cara la Naila.
Sí,
La Naila...
Estic salivant.
Aprove. En tot cas, jo, si he de dir un plat, és la manida de tomata, la típica que hi poses tonyina, ceba, olives negres, és molt d'estiu per mi, és com un dels sabors de l'estiu, però després, sobretot, un dels sabors de l'estiu que tinc és el de les nectarines. El de les nectarines, sobretot, és el sabor de l'estiu, perquè jo sóc d'un poble, de Lleida, del món rural, on és el típic que a l'estiu sempre et venen familiars, amics, i et porten caixons de fruita com a ofrena, com a, bé, bona sintonia. És típic de Lleida, podríem dir, típica de Lleida.
De fet, mira, això que deies, Arnau, em ve una pregunta per fer-li a la Naila, perquè crec que els nostres pares, mares, tiets, avis, tutors, amb qui haguem viscut la infància, si justament estem associant la nostra alimentació també a la nostra terra i al quilòmetre zero, vol dir que alguna cosa bé, si més no amb alimentació, mínim, van fer bé, no, Naila?
Doncs sí. I per tant també hem de tenir en compte que com ens alimentem en la infància, doncs crea hàbits i records, no? I per tant, doncs és important no només el que mengem, sinó com transmetem el que mengem.
Sobretot, això és molt important, perquè al final, i ho hem parlat més d'un cop, Naila, tant fora de micròfons com en altres entrevistes, de que has d'inculcar una cultura gastronòmica al final als teus fills i a la teva gent, i almenys nosaltres, doncs aquí a Lleida ho tenim molt en el que és la fruita de temporada, com és la nectarina, el préssec, el paraguayo, que és molt famós, sempre diem el paraguayo, però jo sobretot et dic això, que la nectarina és el que em recorda a l'estiu, d'anar passejant pel carrer amb una nectarina, inclús agafar-la dels arbres, vull dir, al final no cal anar molt, molt lluny per anar-la a buscar, Manel.
Doncs això és boníssim, home, menjar fruita. De fet, abans quan estaves parlant, Arnau, d'aquesta enquesta que parlaves de la síndria i de les maduixes, jo pensava que l'eterna rivalitat, ens ho dirà Naila, de fruites d'estiu, era el meló i la síndria.
Totalment, jo pensava també que diries la síndria del meló i no, quan has dit maduixes m'ha sorprès, però sí que és l'eterna rivalitat, no? Síndria o meló. A mi em costaria molt decidir, he de dir.
I si intentéssim buscar el valor, potser ara vaig molt més allà, però el valor nutricional, que és millor, el meló o la síndria, o estan allà?
Pràcticament és el mateix. Sí, un percentatge d'aigua molt alt, que és important ara a l'estiu, no? Incloure aquestes fruites de temporada, perquè són molt més hidratants i ens ajuden a mantenir-nos hidratats amb aquestes temperatures més altes.
Inclús, et volia dir, Naila, també, perquè el meló, quan a greixos o sucres, és una mica més elevat, no? Que la...
Greixos
que...
no aporten.
Sucres?
A veure, al final, l'aport de sucres de la fruita, majoritàriament, és més o menys, podríem dir, que és el mateix, no? O sigui, sí que podem anar a filar prim, però no vull transmetre que la fruita ens aporta sucres, vull transmetre que la fruita ens hidrata, que ens nodreix, no? I que està bona i que l'hem de menjar de temporada
i ara,
de proximitat.
Ara, Naila, et vull fer una pregunta sobre un mite, és una frase que potser tu també hauràs sentit, que és sobre l'horari de consumició del meló, perquè jo sempre havia sentit una frase, i me l'havien dit
no
a casa
sabia,
meva, mira, no sé si l'havíeu sentit, però a mi sempre me deien, el meló al matí or, a la tarda plata i a la nit mata. No sé si l'havies sentit mai, sempre dient el meló el més aviat possible, que per la nit et pot agafar una indigestió.
És totalment un mite, això, totalment un mite. El meló no va canviant la seva estructura nutricional durant el dia, ni nosaltres tampoc canviem la forma de fer la digestió. Per tant, mengeu meló, o sigui, quan vulgueu, però mengeu meló. Meló o qualsevol altra fruita.
I la fruita a qualsevol hora? És a dir, a qualsevol
mengeu
hora.
La fruita quan us senti bé, si us senti bé menjar abans, durant, després, durant les menjades, també, en aquestes amanides que hem parlat, podem incloure fruita, no? Ara parlàs de la nectarina, sí. Doncs amb una amanida de llenties, posar-hi pastanaga, tomata i nectarina tallada, una mica de suc de llimona i unes fulletes de menta, està boníssima.
I els llegums, que abans parlàvem dels llegums, Nayla, hem començat a parlar, també és millor per dinar, per sopar, i alguna època del dia que és millor, o algun llegum en concret?
Doncs realment no. El que passa amb les llegums és que tenim associades les llegums amb aquests estofats, amb aquests plats molt més greixosos i que, per tant, de cara a la nit són més indigestos, però que en format amanida el podem menjar quan vulguem. Vull dir que sí que és veritat que en persones que no estan acostumades a menjar llegums, doncs al principi els hi poden ser una miqueta més indigestes, però que això es passi a anar-les incorporant poquet a poquet.
Molt bé, doncs a mida d'anar-ho afegint, d'anar incorporant justament això, estava pensant justament també als municipis que tenen platja o, si no, a piscina o muntanya, doncs portar també una fruiteta talladeta, no?, dins d'un tàper, també, doncs mira, és un bon snack, segurament molt més saludable que no pas d'altres, que serien els que agafaríem primer, perquè els tenim només a estirar el braç al supermercat, Nayla.
Sí, a part, Manel, jo sempre explico que la fruita s'ha de cuinar, i quan dic cuinar no vol dir posar-la al forn, sinó tallar-la. I abans parlàvem de la síndria, jo us recomano que quan compreu fruita la talleu, la deixeu tallada a la nevera i no dure ni un dia.
I és molt més còmode, és veritat, que si no, a vegades queda ja la peça guardada a la nevera i et fa malbé justament això, per la mandra, no?, d'haver-la de tallar i de més. Si ja ho fas ja quan fas la compra, doncs això que t'emportes. Que l'escolto molt a la ràdio, Nayla, per tant, els consells els tinc superapresos. Per tant, gràcies avui també per acompanyar-nos i per estar en aquesta estona amb nosaltres a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Gràcies, Arnau, fins la propera.
A tu, Manel, adéu.
I precisament aquest dilluns, Amposta s'ha convertit en capital gastronòmica del Delta amb una jornada plena de tastos, cuina en directe i debat. L'espai Quilòmetre Zero ha posat el focus en el potencial culinari del Montsià i el Delta de l'Ebre. Ens ho explica la Diana Mart, de Ràdio Delta.
Este dilluns, Amposta s'ha convertit en capital gastronòmica del Delta de l'Ebre amb una jornada plena de tastos, cuina en directe i debat. L'espai Quilòmetre Zero ha posat el focus en el potencial culinari del Montsià i també del Delta. La cita ha comptat amb una taula rodona encapçalada pels xefs Jeroni Castell i Vicent Guimerà, tots dos guardonats amb una estrella Michelin i estrella verda, així com amb representants institucionals. En aquesta conferència també s'ha posat en valor el paper del territori en un any en el que Catalunya és regió mundial de la gastronomia. Escoltem el xef Jeroni Castell.
La idea és parlar de la gastronomia de proximitat de Terres de l'Ebre, de tota esta zona nostra, aprofitant que enguany Catalunya és regió mundial de la gastronomia i posar en valor la nostra gastronomia, debatre sobre el nostre producte, sobre la proximitat, allò que tenim a l'abast, que és tot, no? que Terres de l'Ebre i la proximitat al final ens regalen tots els productes i que per als cuiners ens faciliten molt la feina, perquè a partir d'una matèria prima excel·lent, a més de molt variada i de tindre de tot, és facilitar molt les coses. I, bueno, al final, jo crec que més que explicar-ho és reivindicar-ho.
La jornada ha continuat amb un show cooking del xef Joan Capilla, amb un plat típic, arròs amb anguila i ànec. També s'ha projectat el curt, el viatge gastronòmic, i tot ha acabat amb una degustació oberta a professionals i públic per celebrar des del plat a la riquesa del territori.
I ara falten 7 minuts per 9:45 del matí.
Obert per Vacances amb Manel Ferrer.
I avui, com cada dia, tindrem una nova paraula habitable. Ja ho sabeu, que aquesta paraula habitable és una secció derivada del podcast Paraules Habitables i que podeu trobar íntegrament a la xarxa Més. Avui us parlem i us expliquem que la pesca és un dels fraus digitals malauradament més habituals des de l'any 2005 per fer-te picar com si fóssiu un peix. Ben atents, perquè avui la nostra paraula habitable que ens porta fins al 2005 és el phishing.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2005. Pesca. De l'anglès, fishing.
Pràctica fraudulenta consistent a simular una identitat falsa, sovint per suplantació de la identitat d'una persona o un organisme determinats, ja sigui per correu electrònic, en una trucada o per altres mitjans. L'objectiu és incitar les possibles víctimes a fer una acció que permeti robar-los dades personals, habitualment dades credencials o números de targeta de crèdit.
Marta Graner.
La pesca és un dels fraus digitals malauradament més habituals, per fer-te picar, com si fossis un peix, i aconseguir que donis informació personal o confidencial, com ara contrasenyes, números de targetes de crèdit o dades bancàries. Els atacants es fan passar pel teu banc, per una empresa coneguda o per algú de confiança, i t'envien un enllaç que et porta a una pàgina falsa o a un arxiu adjunt amb virus. En anglès, la forma phishing s'escriu amb PH inicials, com a joc de paraules i per raons relacionades amb l'argot d'internet i els hackers. En català, la grafia pesca no varia respecte de l'activitat de pescar peix, i no víctimes humanes. Però en aquest context, la metàfora de la pesca està connotada negativament i pot tenir conseqüències catastròfiques.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
I atenció amb el nostre proper convidat, perquè ha cantat al Metropolitan de Nova York, a l'Arena de Verona, a l'Òpera de Berlín o al Liceu de Barcelona. No estem parlant de qualsevol, eh? Des de La Traviata fins a Tosca, Romeu i Julieta o Lohengrin, allà on hi hagi un paper de baríton, ell és el participant. També gaudeix oferint concerts de bel canto interpretant sarsueles. Avui us presentem l'Àngel Òdena, un baríton tarragoní que, a part de cantar per mig món, ha impulsat els Amics de la Lírica de Tarragona per organitzar unes superproduccions operístiques a Tarragona i, a més, de quilòmetre zero fetes amb artistes i professionals de la demarcació. Aquest passat cap de setmana es va representar la Bohème amb la participació estel·lar d'Ainhoa Arteta. L'Àngel Òdena ja és als estudis de Tarragona Ràdio amb el company Miquel González. Bon dia, com esteu?
Bon dia, Manel.
Doncs escolta'm, jo haig de preguntar, després d'aquest cap de setmana amb tant art, preguntar una mica primer doncs, com va funcionar, com van anar aquestes funcions amb aquesta aparició estel·lar d'Ainhoa Arteta.
Àngel Òdena, doncs bon dia. Li traslladem la pregunta que et feia el company. Com han anat aquestes funcions aquest cap de setmana, que s'han salvat de la pluja, a més?
Sí, la veritat és que vam tenir la sort de que les funcions eren divendres i diumenge. També és veritat que dissabte, el que és a la ciutat de Tarragona, va fer un xàfec important, però va durar poc. I res, la veritat, bueno, van anar fantàsticament bé les funcions, les dues que vam fer. No sabria dir-te, perquè encara no tinc les dades finals, però jo crec que en total, entre una funció i l'altra, unes 2.500 persones van passar pel Camp de Mar, que no és poc, i ja ho sabeu, amb un auditori i un teatre que és hauria de ser una referència a nivell europeu.
Àngel, què representa organitzar unes superproduccions d'òpera, però amb talent local, també?
A veure, això del talent local sí que m'agradaria... Jo ho remarco molt, però al final aquestes coses són les que... El que potser sembla extraordinari aquí és el que és ordinari en molts llocs, no? Senzillament es tracta del talent local, és agafar una orquestra de professionals que siguin del territori, un cor, en aquest cas amateur, però la gran majoria de gent amb estudis de cant, de música, evidentment, que també és del territori. Bàsicament, quan parlo de talent local, és això, que... Què vull dir amb això? Que no sembli que pot ser de nivell menor artísticament que en altres llocs. No. Això mai. El que passa que crec que, com ho fan això en molts llocs i arreu de l'estat espanyol, també passa, doncs nosaltres aquí també ho podem fer. Per això insisteixo molt en el tema del talent local, perquè diguem-ne que ens ho creguem en aquest territori, etcètera, etcètera. No? Però és una feinada important, però bueno, molt contents d'haver tirat endavant això. És el quart any que ho fem, i l'any que ve, el cinquè any, esperem que celebrar-ho una mica més, si es pot, una mica més gran.
Àngel, perquè et conegui tot Catalunya, què representa? Parlàvem ara de què representa organitzar aquestes superproduccions, però vull parlar també de la teva trajectòria. Quines són les actuacions que més recordes o destaques de la teva carrera?
Home, mira, evidentment, la primera d'elles pues, va ser el meu debut al Gran Teatre del Liceu, que a més era quan estava cremat, l'any 98, que es va fer al Teatre Victòria, llavors se feien les produccions en allà, i era una producció del Mario Gas, al qual li tinc una estima molt, molt gran, perquè he fet moltes altres coses del Mario, i diem-ne que el meu debut al Gran Teatre Liceu, on després ja he cantat més de 120 funcions com a baríton principal de les òperes i tal, doncs per mi, clar, és el nostre teatre de referència, quan estudies, quan tot, debutar al Liceu és el més important. Després, evidentment, vaig cantar al Metropolitan de Nova York, he cantat a París, en molts llocs d'Itàlia, diguem-ne, però jo diria que el fet d'haver pogut debutar de ben jove al Gran Teatre del Liceu, pues, per mi és una fita important.
Fa més de 30 anys que et dediques a cantar, ets tot un veterà i ja podríem dir una